973 44 64 44.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona Mixta, amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda. 2:04 Els jugadors del Barça van demostrar al camp allò que havien dit a la sala de premsa les hores prèvies al partit de Champions, que tenien la lliçó apresa de l'any passat i tant que la tenien ben i ben interioritzada. Aquest cop el Celtic no va sorprendre els jugadors del Tata Martino, que es van acabar imposant amb un bon gol de cap de Cesc Fàbregas. Molt bon partit de Neymar, que va agafar les regnes de l'equip en atac i a més va forçar l'expulsió de Brown, que acabaria decantant el maig a favor dels Blaugrana. Ja són 6 els puntets que té el Barça, s'agafa molta embranzida de cara a estar a la següent ronda de la Champions i com a primers de grup, que és una premissa sempre bàsica per tenir èxit en aquesta competició. Marc Bartra segueix demostrant que està preparat per ser el central que el Barça necessita i matrícula d'honor en un camp on els defenses acostumen a patir per baix, però sobretot per dalt. Ell no, fins i tot es va permetre ser una peça important en el gol dels Blaugrana. El del planter està donant la raó al club i també a Gerardo Martino. El central que necessita l'equip no estava ni a França, ni a Londres, ni a Liverpool. Estava a casa.
Zona mixta, amb Dani Balaguer.
Roger Castillo, bona tarda.
Bona tarda.
No ens penjarem medalles, però l'entrevista amb Víctor Muñoz va ser molt significativa. El Víctor deia que s'havia de confiar en Marc Bartra, en el partit següent es lesiona Mascherano, que no volíem que això passés,
no,
però
home,
des de llavors, Bartra consolidat a l'eix de la defensa.
A veure qui el treu d'aquí, quan torni Mascherano, perquè està rendint a un excel·lent nivell i ens alegrem moltíssim per ell.
Serà difícil, anem a conèixer les notícies més destacades del dia. El Barça s'endú els 3 punts de Celtic Park.
El conjunt culer va patir per trencar la muralla defensiva dels escocesos, però va acabar guanyant gràcies a un gol de Cesc Fàbregas. Els de Tata Martino ja són líders de grup en solitari després de l'empat a 1 entre Ajax i Milan a Amsterdam.
El Real Madrid vol recuperar el camí del triomf.
Repa el Copenhague al Santiago Bernabéu amb la baixa de Gareth Bale i amb el retorn d'Iker Casillas a la porteria de l'Estadi Blanc 9 mesos després. També juga la Real Societat, que buscarà els primers 3 punts contra el Bayer Leverkusen. Ahir, l'Atlètic de Madrid va remuntar el camp de l'Oporto i continua invicta.
Gou Barça no presentarà moció de censura.
Joan Arnés i Jordi Casas, impulsors de la plataforma, es tiren enrere i asseguren que és impossible rebre el 15% del suport requerit per presentar la moció. Els promotors es queixen del canvi de regles aplicat de forma urgent, ja que fins ara es podia presentar una moció només amb el 5% de suport dels socis.
Avui comença la final de la fase catalana de la Copa Federació.
La disputen el Llagostera i l'Espanyol B amb el partit d'anada a les 8 del vespre en terres gironines. Lluís Carrillo i Manuel Márquez faran rotacions per donar descans als jugadors titulars habitualment a la Lliga.
El Barça d'handbol busca el quart triomf a la Sobal.
Els de Xavi Pascual juguen aquest vespre a partir de 8:45 a la pista del Guadalajara. El tècnic afronta la cita amb novetats a l'equip, ja que compta per primer cop amb el jove lateral txec Michael Kassel, a la convocatòria en què també és l'extrem David Balaguer.
Bàsquet, el Bruixa d'Or Manresa juga un nou partit amistós.
Serà porta tancada a la pista del Saragossa 10 dies de l'inici de la Lliga ACB. El primer català a debutar oficialment serà el Barça, que aquest cap de setmana disputa la Supercopa a Vitòria.
I avui tancarem aquest Zona Mixta amb el Planeta Aigua i el Pop Esport, les dues seccions que fem cada dimecres. Amb l'Agustí González repassarem les noves regles del waterpolo de la veu d'un dels àrbitres de la competició i sabrem l'última hora dels enfrontaments de semifinals de la Copa Catalunya. I amb Benja Villegas farem un top 3 molt especial d'esportistes músics.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Ciutat Esportiva Dani Jarque.
Dues i vuit minuts, avui comencem parlant de l'actualitat del Reial Club Deportiu Espanyol, que aquest dissabte a partir de les 4 de la tarda visitaran el Martínez Valero d'Elx, un estadi on juguen habitualment tres exjugadors de l'Espanyol, com són Ferran Coromines, Javi Márquez i també Edu Albàcar, que aquest va passar per al filial Perico. En primer lloc, marxem cap a la Ciutat Esportiva Dani Jarque perquè els blanquiblaus han començat a preparar aquest partit després de la jornada de descans i allí hi ha un home de Pericos Online, l'Ignacio Migueles. Ignacio, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Com estàs?
Com va això?
Pues aquí, aquí estamos. Hoy día de trabajo duro allí en San Adrià, ¿eh?
Sí?
En la ciudad deportiva, sí.
Hombre,
sí.
Después de un día de descans sempre és el que toca, treballar amb força, ¿no?
Efectivamente, ayer descansaron los hombres de Javier Aguirre y hoy ya tocaba ponerse las pilas y pensar bien bien en el Elche. Así que empezaron a entrenar a las 10:30 y han estado pues casi también hasta las 12:30, ¿eh? Entrenando.
No está mal.
Incluso
no está
unos mal. Iban antes, otros después, pero bueno. La buena noticia la ha dado Fuentes, que
¿sí?
ya se ha entrenado con el grupo,
buena
parece
noticia,
que
sí.
está normal, buenas sensaciones y en principio pues llega perfectamente para jugar contra el Elche. Y la otra cara de la moneda es Héctor Moreno, que el jugador, bueno, como ya se supo el otro día, sufre una pequeña rotura en el bíceps femoral y hoy se ha entrenado en el gimnasio y ha hecho, bueno, pues trabajo de recuperación en estos casos para recuperarse de su lesión y yo creo que en ningún caso llegará para jugar frente al Elche, sino que ya estará pensando, imagino, en su viaje a México.
Doncs seria bo que aquesta lesió es pogués allargar una miqueta més i s'estalvies aquest llarg viatge, com sempre, a Mèxic, a l'Héctor Moreno.
Per Però tant, jo crec que ell no quiere, eh?
Ell no quiere,
yo creo
no,
que
no,
él
no.
Quiere, yo creo que él prefiere descansar y viajar a México porque para ell és molt important, eh?
Sí, sí,
jugar con su
clar,
selección.
Però qui el paga és l'Espanyol, eh? Això que no tampoc oblidi, eh?
Sí,
sí que
sí,
estem
sí,
en un
sí,
any de Mundial i que el company Moreno, doncs, evidentment és un home important de la selecció mexicana, però bé, que tingui clar les prioritats i aquesta és l'Espanyol.
Està clar, no?
Què t'anava a comentar? Sí, sí. És bona notícia el que em deies, que Fuentes torni, perquè malauradament, des que el jugador de Córdoba, doncs, va lesionar-se, l'Espanyol, que ha sumat dues derrotes, però en principi el vestidor s'ho ha agafat força bé, no? El vestidor diu que es capgirarà aquesta situació i que s'han de quedar amb els 11 punts que han aconseguit, que això és el més important.
Sí, efectivamente, de esto ha hablado Torje, que ha sido el jugador que ha salido a la sala de prensa para comparecer ante los medios de comunicación y precisamente ha hablado de todo esto, ¿no? Que a pesar de haber sufrido dos derrotas consecutivas, el equipo está bien, está fuerte anímicamente, siguen trabajando con dureza y bueno, ahora él ya lo dice, ya lo dijeron también los jugadores que tuvieron ayer un acto en Puma, que están pensando en el próximo partido frente al Elche. Y hoy Torje a mí me hacía gracia porque ha dicho la palabra Europa dos veces. A pesar de venir de estas dos derrotas, él ha matizado que primero piensa en la salvación, en esos 42 puntos, pero ¿por qué no soñar con Europa? Y también ha hecho un guiño a su selección, que esto, aunque tú dices que puede ser un problema,
sí,
entre
sí,
comillas, que sí, estén pensando sí, sí, en ello, pero también está bien, porque están motivados a la hora de jugar aquí para hacer un buen papel y ir sí o sí con su selección en verano.
El equipo está bien, tranquilo, ya sabe que en esos dos partidos que le han perdido ha hecho todo lo que se podía hacer, pero son partidos en cual puedes hacer todo lo que tienes que hacer y no te sale bien. Bueno, tenemos que seguir así, tenemos que seguir peleando y a ir a Elche a ganar puntos porque necesitamos los 42 puntos para la salvación, que son los primeros objetivos y después si podemos ganar más puntos a ir a Europa, ojalá que sea así. Yo tengo que aprovechar de ese momento, juego en un gran equipo, en Español, una equipa con historia, tengo la oportunidad de ir al Mundial con selección rumana y por eso es un año especial, pero que no es un año dificilísimo. Es un año además especial y ojalá será un buen año con una llegada en Europa con el Español y una calificación en el Mundial con selección rumana.
Gabriel Torge, que encara doncs, no hem pogut disfrutar gaire d'ella al terreny de joc, ha sortit un parell d'estonetes i ja tenim ganes de veure doncs, la millor versió d'aquest jugador romanès que ho va fer bé al Granada en la seva primera etapa a la Lliga Espanyola. Esperem que també aquí a l'Espanyol doni tardes de glòria als periquitos. Alguna cosa més des de la ciutat esportiva, Dani Jarque, Ignacio?
Bueno, novedades a día de hoy, lo que te he contado. Fuentes, Moreno y Torge, los tres hombres del día.
Perfecte, Ignacio, gràcies. Seguim parlant els pròxims dies. Fins ara, bona
Una
tarda.
Un abraço, ciao.
Adéu, adéu.
A Ràdio Estel, Zona Mixta. Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Dues i 14 minuts, intractable. El que està fent aquest Barça en aquest inici de temporada és espectacular. A la Lliga i a la Champions, 9 partits, 9 victòries. Ahir 0-1 a Glasgow, amb gol de cap de Cesc Fàbregas davant del Celtic i 6-6 en la màxima competició continental. Això rutlla de meravella l'equip del Tata Martino.
Un molt bon partit, eh? Encara que només es guanyés per 0-1, que es patís per marcar finalment el minut 75 de partit, va ser un bon partit del Barça, un partit complet, defensivament molt, molt correcte, i a nivell de joc d'atac, doncs, molt de toc, buscant sempre espais amb molta paciència, que era una muralla defensiva. Recordem que aquest Celtic, doncs, defensivament, és un dels equips forts de la competició, sap tancar molt bé, a més, sobretot a Celtic Park, a casa, davant la seva afició, que, doncs, com sempre, ens va deleitar amb aquest inici de partit espectacular. Aquests càntics, doncs, inicials són increïbles, sí. Ens agrada molt gaudir-los en aquesta Lliga de Campions, i per tant un Barça doncs, que això, que suma 3 punts, que en suma ja 6, que és líder en solitari de grup, que està fent bé els deures, i que a nivell de joc segurament molta gent doncs, va pensar home, li va faltar un punt d'espurt, no li va faltar un punt de precisió en aquests metres finals per arribar doncs, a fer un marcador més ampli i no patir tant fins al final, però el Tata Martino doncs, segurament discrepa una mica, diu que es va fer un bon partit, que es va jugar amb calma, amb tranquil·litat, com ho havia de fer.
Si bien nosotros hoy en el primer tiempo no creamos muchas situaciones de gol, sí lo hemos intentado por afuera, lo hemos intentado por adentro, lo hemos intentado con la profundización de los laterales, ha ido Neymar de 9 y se corrió un poquito a la izquierda. La verdad que las alternativas que manejamos han sido muchas, no tuvimos tanta profundización, pero también es cierto que es muy difícil crear muchas opciones de gol a un equipo que se cierra bien atrás.
Un moment clau del partit va ser l'expulsió de Brown, del jugador del Celtic, minut 60 de partit, el marcador 0-0, el Barça que no trobava el camí del gol. Neymar provoca aquesta expulsió, i va haver una certa polèmica o certes fases per part doncs, dels escocesos que van dir doncs, que fins i tot havia estat una mica forçat aquesta simulació trepitjada, diguem-li com vulguem. En qualsevol cas doncs, és una jugada que sí que marca el partit, perquè jugant 11 contra 10, encara que sigui muralla defensiva, doncs, sempre tens aquesta opció de més espais. Una expulsió que des de la banqueta no es va veure molt clara, és a dir, no tenien aquella visió des de camp de poder veure què havia passat exactament, però el Tata Martino ho narra així.
En realidad no puedo decir porque estoy muy lejos de la jugada y no veo qué es lo que pasó. Aparentemente hay un golpe, yo no lo veo. Sí veo la reacción del resto de los jugadores de Barcelona. Y sí, evidentemente jugar contra Barcelona y hacerlo con un jugador menos durante casi media hora, 35 minutos de partido, seguramente que cuesta y seguramente que también hay que ponerlo a la hora de analizar el resultado final.
Dani, tu vas trobar a faltar Leo Messi ahir?
En algunes fases del partit, sí. Jo crec que Leo Messi sempre és un jugador que se'l troba a faltar, però sí que és cert que va haver-hi un altre jugadoràs que està començant a adaptar-se a Can Barça, que es diu Neymar Júnior, i que va suplir una mica l'absència de l'argentí. Jo diria que va destacar més, que va demanar més la pilota, que es va oferir molt més.
Jo diria que sabia que era líder, que havia de liderar l'equip en atac, que ho va intentar, que li va faltar aquest punt de precisió amb el gol, que segurament és el que li va faltar al conjunt de l'equip, però ell especialment doncs, en aquests metres finals va estar desencertat en el xut, no tant en la passada, que va fer bones assistències a nivell d'àrea, pràcticament a dins de l'àrea petita, fins i tot. Un Neymar doncs, que agafa aquest rol de suplir Messi quan faci falta, i és el que espera doncs, el Tata. Espera doncs, aquest equip, amb Pedro, amb Alexis, amb Cesc jugant de fals nou, també amb Neymar, doncs sàpiga suplir Leo Messi quan aquest no hi sigui, i que per tant l'absència de l'argentí, si torna a passar al llarg de la temporada, doncs que no serveixi d'excusa.
Bueno, está claro que nosotros preferimos jugar con Leo, ¿no? Y me parece que lo que pensamos nosotros lo pensaría exactamente cualquier entrenador y cualquier grupo de jugadores. Pero también es cierto que Barcelona tiene un plantel muy jerarquizado y que cuando Leo circunstancialmente falte, no deberíamos utilizar como excusa una mala actuación o un resultado negativo por la ausencia de él. Lo que tenemos que hacer es tratar de resolver la ausencia de Leo siendo un equipo que siga jugando bien y sobre todo que gane.
Ara els Blaugrana, que lideren amb comoditat el seu grup de la Champions, 6 punts per ells, 4 per als italians, que van empatar amb l'Ajax, pràcticament en el descompte. Els holanderos s'havien avançat i els italians amb un penal més que rigorós van aconseguir l'empat, i un puntet per holandesos i cap de moment per escocesos. Realment el camí que s'aplana i força.
Sí, pel Barça molt clarament, fins i tot pel Milan doncs és un bon resultat puntuar fora de casa. Si doncs a San Siro està com ha d'estar, que és intentant guanyar tots els partits, segurament amb el Barça més dificultats que amb la resta de rivals, doncs ho tenen força encarrilat els dos equips amb aquestes dues primeres jornades. Ja queda clar quins són els dos equips doncs que eren favorits i que estan complint expectatives.
Pròxima estació per al Barça, Lliga, davant del Valladolid. Per cert, també qui està estel·lar és un altre equip del continent europeu que ha guanyat tots els partits com el Barça de la competició de Lliga i també els de la Champions, que és l'Atlètic de Madrid, que després de guanyar el Bernabéu, ahir guanyen remuntant a Otragau davant del Porto.
Remuntant i amb absències. És que és el més destacat de l'equip de Cholo Simeone, que això, li marquen un gol, és capaç de remuntar, minut 86, aquest gol de jugada, estratègia ben travada per part d'Arda Turan. Però això és Diego Costa sancionat, per tant no juga aquests partits, Koke, que surt a la segona part, per tant amb absències de jugadors importants, un equip que va plantar cara contra tot un Oporto, que és segurament el rival fort del seu grup, i que també ja està líder en solitari amb 6 punts, i també ho té força encarrilat, doncs després de guanyar a domicili el camp més difícil del seu grup.
També li va anar molt bé que empatessin el Zenit i
sí, sempre ajuda.
De Viena, i tant que sí. I a Madrid aquesta nit compta, Real Madrid Copenhagen. El míster Blanc està convençudíssim que aixecarà aquesta situació. Escoltem-lo.
Estàs escoltant Zona Mixta.
Esta plantilla tiene que jugar mejor, pero esto es un mío problema y voy a arreglarlo, como he dicho.
Doncs ho té clar, Carlo Ancelotti, és el meu problema i això ho arreglo.
Debut amb els blancs avui a la Lliga de Campions, al Bernabéu, a casa, en un moment, podríem dir, una mica crític, doncs perquè hi ha certes crítiques després de perdre el derbi contra l'Atlètic de Madrid, després de 16 anys doncs, sense derrota a casa, van perdre aquest cap de setmana, allunyar-se 5 punts de Matalassés i de culers a la Lliga, per tant, moment una mica complicat, un Ancelotti doncs, que estava certament tens en sala de premsa i que no li va agradar gaire que es filtrés el sopar amb Florentino Pérez.
Creo que no interesa a nadie con qui voy, con qui como y con qui ceno. Es una cosa privada, eso es. No creo que es el asunto de nadie esto.
Aquests sons estranys que heu sentit abans és que hem despistat, l'Antoni Huet.
Hem fet una jugada, una petita
jugada. Hem fet una jugadeta, a veure si driblava i no ha driblat, però hem escoltat Ancelotti primer que deia que tirarà endavant aquesta situació, però després amb la mosca darrere l'orella perquè s'ha filtrat aquest sopar que va tenir en Florentino Pérez per parlar una mica d'aquesta situació delicada que viu al Madrid, que està a 5 punts dels Matalassers i culers a la Lliga, i bé, no li va agradar gens. En canvi, doncs es va mostrar més condescendent quan li van parlar de la reunió que va tenir amb la plantilla. Ell creu que això, aquest tipus de reunions són la mar de normals.
Sí, normals, necessàries per xerrar, per explicar com van les coses, per tant, en aquest cas, que les filtrés o no, cap problema per Ancelotti, que a més està molt convençut que podran revertir aquest moment tan delicat.
Tengo mucha confianza en los jugadores, estoy seguro que vamos a reaccionar bien. No fue un ejercicio del vestuario, es... Yo creo que en este momento es muy importante de hablar para conocer el pensiero de todos los jugadores, la opinión de los jugadores para mí.
Sense Gareth Bale avui, tocat per molèsties físiques un cop més, que per tant es queda fora de la convocatòria, amb Iker Casillas com a porter titular al Bernabéu després de 9 mesos doncs, de no ser obert com el rep l'afició, en principi doncs, amb lloances i aplaudiments perquè és un porter molt estimat al Santiago Bernabéu, i també un altre dels més dubtosos o dels que ha generat certes crítiques, Benzema, que a priori sortirà com a titular avui,
sí,
ja veurem.
Carlo Ancelotti diu que Benzema sortirà de titular i veurem si al llarg del partit doncs, no convenç la seva actuació i acaba fent entrar a Morata. Per cert, també avui hi ha un altre equip de la Lliga Espanyola en competició, és el grup A. La Real Sociedad busca puntuar en aquesta competició a Alemanya.
En un camp alemany, el del Bayer Leverkusen, sempre difícils els camps alemanys. Recordem que va perdre a casa en el debut per 0-2 contra el Shakhtar, per tant, avui la Real ha de puntuar, ja no diem guanyar, però puntuar segur per mantenir opcions de seguir viu en aquesta Champions. Si guanya, doncs es posarà ja al nivell doncs, de l'ucraïnesos o alemanys, o possiblement també del Manchester United, que juga al camp del Shakhtar.
Doncs fins aquí l'actualitat de la Lliga de Campions. Tot seguit, més coses.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretillas TR. Bote Botemanía, te toca ganar. 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 Botemanía, 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 botemanía. Botemanía, te toca ganar. Juega con responsabilidad. Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Sodia Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Sodia Natural. Tu energía al instante. Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel. When you
walk. Futbol català. Hold your
hand up high. 2:24, parlem del grup tercer de segona B i d'un equip català, l'OSPI, que l'any passat es quedava molt a prop de l'ascens a segona A. Primer el Tenerife, després l'Eibar van enllunyar els riberencs del somni d'aquesta possibilitat de jugar a la categoria de plata del futbol espanyol. Enguany, molts canvis a la plantilla, han marxat homes importants i també ha arribat un nou míster a la banqueta, és Martín Posse, que substitueix a Miguel Álvarez, que ha marxat a l'Alcorcón. Després de 6 jornades, l'equip només ha sumat un triomf per alineació indeguda del València. Ha sumat un empat i ha perdut 4 partits. Volem saber com està encaixant aquest inici de temporada l'OSPI amb un dels seus referents, és el porter Carles Cravioto. Què tal? Bona tarda, com estem?
Hola, buenas tardes. Bien.
Sí, animats?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Bueno, la verdad es que no hemos empezado muy bien, pero todo se puede superar, ¿no? Y creo que el juego ha sido bueno, está siendo bueno y nos está faltando igual pequeños detalles y un poquito de suerte para tirar los partidos delante.
Perquè competitius ho sou, no? De fet, a veure, no ens hem de, casar, de quedar només amb això, però només heu perdut els partits que no heu sumat els 3 punts per un gol de diferència. Això vol dir que s'ha competit sempre, no?
Te digo, ¿no? Por ejemplo, otro día contra Reus, yo creo que la primera parte fue nuestra y bueno, luego sí que salimos un poquito desfragmentados en la segunda parte, pero antes incluso de los goles tuvimos la nuestra, ¿no? Se están decidiendo los partidos por pequeños detalles que bueno, que nos están penalizando mucho, ¿no? Igual pasan las mismas cosas en la área de ellos y la nuestra, y a nosotros pues nos acaba pasando factura y a ellos no. Pero bueno, a veces son dinámicas en el fútbol y esperemos cambiarlas.
¿Heu fet algun tipus de conjura tipus Madrid que feia aquesta setmana al vestidor riberenc, alguna xerrada amb el nou míster Martín Posse o encara no heu arribat a aquest extrem?
Bueno, está claro que cuando la cosa empieza así, que no salen las cosas, pues se tiene que parar a hablar, a decirse las cosas a la cara y qué se puede cambiar. Y bueno, sí que es cierto que el míster nos ha dado su confianza, que ve que la cosa pues va bien, no va tan mal como está reflejado en la clasificación. Y bueno, y luego nosotros, entre nosotros también nos hemos dicho un poquito pues que hay que tirar para adelante, sacar lo positivo y empezar otra vez desde cero, ¿no? Hacer un reset y desde ya todo el mundo ponerse las pilas y tirar para adelante, ¿no? Porque porque es lo que hay, ¿no? Si te quedas mirando lo de atrás, lo que ha pasado, pues al final no te va a servir de nada, ¿no? Hay que empezar otra vez desde cero y empezar a tirar y sumar puntos, sobre todo ahora.
Què me'n dius del nou míster, el Xolo Martín Posse? Quines diferències veus respecte al Miguel Álvarez, Carlos?
Bueno, pues está claro que estamos hablando de entrenadores diferentes, solo por el tema de experiencia a nivel de entrenador, ¿no? El Cholo ha sido jugador de primer nivel, tiene sus ideas, que no son muy diferentes a las del míster, ¿no? A las de Miguel Álvarez,
sí.
Pero que está claro es que claro, por decirlo así de una manera vulgar, el Miguel tenía más tiros pegados, ¿no? Había pegado más hostias y bueno, yo personalmente al Cholo lo conocía, había jugado con él en mi apuesta de la CFL, aparte de ser una gran persona, es muy trabajador, menos el juego va siendo el mismo, ¿no?
Sí.
Pero sí que igual, pues bueno, no le han salido las cosas y claro, empezar bien hubiese ayudado mucho, ¿no? Empezar como hemos empezado, pues claro, tienes que ir un poquito más a remolque, igual hay cosas que estamos haciendo bien, pero que no están saliendo y bueno, hay que dar tiempo también a la gente a que bueno, también a un poquito, total hemos pasado 6 partidos y ya parece que se va a acabar el mundo y tampoco es eso, ¿no?
Sí, però això sí que és cert que si l'Hospi està confeccionat per estar a dalt i seguir lluitant amb els millors i estar en zona de play-offs, s'ha de reaccionar de forma immediata, ¿no? I aquest diumenge, visita d'aquelles complicades davant d'un Llagostera que ha començat molt fort. S'ha de sumar ja de 3 en 3, Carlos?
Sí, está claro, ¿no? Este domingo es un partido complicado, puntos que serán muy importantes y bueno, Llagostera también, como te he dicho, ¿no? O sea, un campito así con las medidas reducidas y que ellos saben a lo que juegan allí y nosotros nos tenemos que adaptar, ¿no? Pues nosotros somos más de tomar la pelota, pero todos los campos en segunda de ella ya lo hicimos el año pasado, ¿no? Tienes que adaptarte, jugar de otra manera y competir. Y está claro que este partido será muy importante para nosotros, ¿no? Porque, bueno, sumar 3 puntitos pues calmaría un poquito toda la situación y ya veríamos las cosas de otra manera, sobre lo que tú dices, ¿no? Al final hay que sumar, más estando en esta situación, ¿no? Porque así, pues ya es que no, te inspira otra confianza, ¿no? Sales de otra manera luego a los partidos también y la verdad es que nos ayuda de mucho y bueno, este domingo vamos a salir al campo de Llagostera pues a intentar ganar y competir y tenemos que jugar un poquito peor, pues jugaremos peor, pero lo importante ahora mismo es sumar de 3 en 3.
Doncs Carles Cravioto, porter del Centre d'Esports L'Hospitalet, que vagi molt bé a Llagostera aquest cap de setmana i com que nosaltres anem amb tots els catalans, que guanyi el millor, que guanyi el millor.
Vale,
vagi bé, gràcies, bona tarda.
Bona tarda, adeu.
Adeu. Aquesta nit, per cert, a la Copa Federació hi ha partit també al Municipal de Llagostera. A les 8 es disputa la final anada catalana d'aquesta competició entre el Llagostera i l'Espanyol B de Manolo Márquez.
Una mixta amb Dani Balaguer. Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through. L'actualitat poliesportiva.
Passa un minutet de 2:45 de la tarda. Anem avançant aquí al Zona Mixta. L'actualitat futbolística la tanquem, l'aparquem de moment, perquè el protagonista amb el que hem quedat per segon dia consecutiu no hi ha manera que el trobem, aquí al Zona Mixta. Esperem a veure si encara té una estona per endavant el Roger Castillo per intentar localitzar el Ferran Coromines. De moment no hem tingut sort, havíem quedat amb ell, però bé, ho intentarem, ho seguirem intentant, perquè aquesta setmana és la setmana de l'Elx Espanyol i a veure si tenim sort. Passem a actualitat poliesportiva, perquè ahir us dèiem que avui parlaríem d'hoquei herba i ho farem perquè el Real Club de Polo va conèixer ahir els seus rivals de cara a la primera fase de l'Euro Hockey League, que es disputa el cap de setmana vinent, des de divendres 11 fins diumenge 13 al Pau Negre de Barcelona. Els equips que li han tocat al Polo són l'Arminen austríac i el Surbiton anglès. Aquests són els rivals de l'actual campió de Lliga. A veure què tal li va semblar el sorteig al míster del Polo, al Carlos García Cuenca. Què tal? Bona tarda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Satisfecho con el sorteo, Carlos?
Bueno, sí, la verdad que no nos podemos quejar, pero bueno, estamos hablando de rivales de nivel europeo y la verdad que aquí ningún partido va a ser sencillo.
¿Qué en sabem d'aquests bueno, rivales? Pues, te puedo hablar en catalán, perdona,
sí,
ya,
sí,
lo entiendes
sí.
Ya.
Perdona que yo no te conteste en catalán.
No, llevas dos años aquí, ¿no?
Me cuesta. Llevo un poquito más, debería de hablar mejor.
Pero en el Polo llevas dos años, esta es tu segunda temporada, ¿no? Al frente
sí, como del entrenador del primer equipo, sí. Como entrenador del primer equipo, sí. Después he estado en el segundo equipo también, pero bueno.
Sí, doncs intento parlar-te bueno, no, jo en català, a veure si no me'n vaig
sí,
al castellà.
Sí, ningún problema. Què
en saps d'aquests rivals? Qui és a priori més perillós?
Sobre el Arminin, que en teoría y sobre el papel es el rival más sencillo, se trata de un rival austriaco, es la primera vez que un equipo austriaco juega la EHL, y bueno, es el mejor equipo que tienen ahora mismo de club en Austria, y está plagado de jugadores internacionales austriacos, pero es verdad que la selección austriaca pues tampoco es una selección de renombre a nivel internacional. La peculiaridad de este equipo es que nosotros lo vamos a disputar el partido 24 horas después de que ellos jueguen contra el Surbiton inglés, con lo cual, aparte, los vamos a coger un poquito, bueno, con un desgaste físico, me imagino que importante, y eso nos va a favorecer. Y en el caso del equipo inglés, pues sí, esto ya es un rival de mucha más entidad, sobre el papel, siempre sobre el papel, ¿no? Pero en este caso ha sido subcampeón de la liga inglesa la temporada pasada y campeón de la copa. A día de hoy pues lleva jugadas cuatro jornadas de la liga inglesa y bueno, ha tenido resultados dispares. Pero bueno, vamos a ver, los ingleses son por tradición son equipos fuertes, físicamente muy muy fuertes y también es la primera vez que compiten en NHL, con lo cual van a tenir com una il·lusió tremenda i va ser difícil.
Per tant, et tocarà, Carlos, combatre amb allò de l'etiqueta de favorits. Està clar que el campió de Lliga Espanyola ha de ser favorit per estar a la següent fase de l'Euro Hockey League i més jugant aquí a Barcelona.
Hombre, sí, es que sí, nosotros no escapamos de ese título de favorito que muchas veces alguna gente, bueno, pues no sé, a veces se intenta evitar, no sé un poco por qué, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en este caso está clarísimo que sí, y además es que es nuestra obligación pasar a la siguiente fase. También es verdad que no debería ser complicado porque se clasifican dos de cada grupo y bueno, en principio jugamos en casa, yo creo que vamos a tener mucha gente ayudándonos y bueno, y el equipo está muy 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 mentalizado de bueno, en esta cita. Llevamos un año sin jugar la EHL, el año pasado no la pudimos disputar y bueno, y es la motivación que nos faltaba, ¿no? Si es que faltaba alguna, porque la verdad es que tengo el equipo que da gusto, ¿no? Como están actualmente.
Están fuertes, ya lo hemos visto en la liga. Torno al català, a veure, ho intento, me costa molt quan em parlen en castellà. Què t'anava a dir? I el Carlos García Cuenca, quin objectiu té al cap d'aquesta Euro Hockey League? Fins on creus que pot arribar el teu equip? Tan content que estàs d'ell, tu creus que es pot aspirar tot? S'ha de ser tan ambiciós o no?
Sí, yo creo que sí. O sea, estamos hablando de la competición más importante a nivel de clubes que ya no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial.
Mundial, sí.
Aquí estamos hablando de equipos holandeses de altísimo nivel, de belgas que ahora mismo están subiendo muchísimo su nivel de hockey. Es una competición súper dura. Uh-huh. El Polo hace, creo que fueron 4 o 5 años, ya llegó a la Final Four, que es la parte final, y nosotros creo que tenemos equipo para ello, pero a ver, o sea, se tienen que dar bastantes circunstancias, ¿no? No solo el llegar en plenitud de facultades en cuanto a que nos respeten lesiones y demás, sino también tener un poquito de fortuna en los sorteos previos, ¿no? A partir de esta fase son todos eliminatorias. Y además son eliminatorias a un partido, o sea, no es que haya dos partidos
sí,
y vuelta.
Sí.
Entonces, claro, a un partido puede pasar de todo, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Si te toca un rival que sobre el papel es más favorito que tú, pues bueno, es a un partido puede pasar de todo, ¿no? Pero, hombre, teniendo un poquito de fortuna y el equipo siga en el nivel que está actualmente, pues Hombre, hay que esperar a todo, evidentemente. O sea, si llegásemos a la Final Four, yo creo que sería un secreto rotundo. Y a partir de ahí, de la Final Four, todo puede pasar. O sea, y bueno, y se igualan mucho las cuestiones en una situación como de Final Four, la verdad.
A la Lliga,
però bueno, vamos a ver, queda mucho
sí,
todavía,
sí,
¿no?
Sí, sí, però a la Lliga això ha començat bé, eh? 11-0 el primer partit davant del Sardinero. Uh-huh. Fantàstic debut, no, Carlos?
Sí. Sí, la verdad que bueno, hemos ganado 11-0 en la primera jornada, es un resultado súper abultado. Y bueno, y es un poco el reflejo de cómo está el equipo. O sea, el equipo juega los partidos un poco por el formato de este año de todas las competiciones en las que nos vamos a tener que jugar todos los títulos a un partido. Pues bueno, en el equipo nos hemos planteado la idea de que cada partido hay que jugarlo como si fuera casi el último, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final te vas a jugar todo a un partido y entonces necesitas, bueno, este tipo de motivación en cada uno y es el reflejo de lo que provoca estos resultados también, ¿no? O sea, en este sentido no... ninguna queja del equipo, todo lo contrario, solo son halagos.
Mm-hmm. Doncs Carlos, ha estat un plaer parlar amb tu aquest diumenge en el partit de Lliga Sant Sebastián de los Reyes, que tingueu molta sort, que vagi
sí,
tot bé.
Serà un partido difícil, jo sí. Creo. A ver,
i us anem seguint aquesta temporada aquí al Zona Mixta de Radio Estel, d'acord?
Muy bien, pues estaría encantado.
Gràcies,
doncs, un placer, eh?
Seguim parlant, un plaer igualment, que vagi bé, fins ara.
Bàsquet al dia.
2:39 minuts. Bàsquet al dia, estava dient. M'ha mirat així a l'Òscar a veure si això s'havia sentit o no en antena. M'és igual, m'és igual.
Tinc alguns dubtes, eh?
Perquè t'haig de patrocinar, t'haig d'esponsoritzar aquí al Zona Mixta. Hem de retroalimentar-nos, perquè nosaltres de 2 a 3 al migdia i tu de 8:30 a 9:30.
Com m'agrada aquesta paraula, eh?
Clar que sí.
Retroalimentar-nos.
T'ha agradat. He estat tot el dia estudiant-la per no entrebancar-me.
Em costa, eh? Retroalimentar-nos. No, té mèrit.
Saps una cosa? Que jo també estic molt content perquè ja tenim aquí la primera competició oficial domèstica. Tot i que a tu et costa de creure, a mi m'agrada molt el bàsquet.
De quina competició?
Home, la Supercopa.
Ah,
la
val, Supercopa. Val, exacte.
És que
exacte.
Sembla, et trobo la lluna de València, o sigui, jo pensava que estaves content perquè aquesta setmana començava la teca bona i no et veig molt centrat.
Sí,
no
sí, sí,
centrat.
Per cert, hem d'una notícia, ja aprofito la benentesa.
Vinga.
Notícia, esperem que he pres la cosa, o el més ràpid possible la cosa canvi, però de moment no farem els partits del Barça. No, bàsquet al dia. Sí, 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 sí. Pots ficar un efecte de oh, una
no, el
exclamació,
Toni,
da igual, ho fem nosaltres.
Ara,
fes un
oh.
Doncs de moment, però escolta, hem de seguir treballant, hem de seguir cuinant, aquest projecte de bàsquet al dia i esperem que més ràpid que tard, perquè no, doncs poder complementar aquesta informació diària amb els partits del Barça.
No sé, si seguir parlant perquè m'has deixat una mica tocat.
Mira, se m'està caient la llagrimeta i
va,
tot, ara mateix.
Jo crec que ho aconseguirem i més tenint en compte els protagonistes que estàs tenint aquesta setmana a Bàsquet al Dia.
Avui Roger Grimau.
Mira, dilluns Joan Xixicreus, ahir Rudi Fernández, anem amb els talls del Rudi, i avui Roger Grimau. No es queixarà l'audiència de Ràdio Estel, no?
No.
No, oi?
Jo crec que no.
No.
I si no, que m'ho feien saber, cap problema.
Rudi.
Anem amb Rudi, sí, sí. Perquè ahir parlàvem amb l'Ale Mallorquí del Real Madrid i li preguntàvem per com arriba el conjunt blanc a la Supercopa, aquest divendres jugant el partit contra el Bilbao Basket. Això deia Rudi Fernández.
A nosaltres ens arriba una mica pres, no?, pel tema de l'Eurobasket. No hem pogut entrenar tot el que ens hagués agradat amb l'equip. Però bueno, intentarem lluitar al màxim. Sabem que el Barça està molt fort, que incorporarà a molta gent, però intentem poder guanyar-los. No hem arribat al màxim que podem donar, això està clar, perquè és la preparació. I en aquest sentit tenim que anar dia a dia. És cert que ens hauria agradat estar més preparats com l'any passat, que vam tindre més dies de preparació, però són els dies que hi ha i tenim que centrar-nos ja en el partit de divendres contra Bilbao, que Bilbao és un grandíssim equip.
Doncs divendres contra Bilbao a les 7 de la tarda serà la primera semifinal de la Supercopa Endesa i a 9:15, doncs, el partit entre el Laboral Cotxe i el Futbol Club Barcelona. Un Barça que, ho hem insistit al llarg dels darrers dies, ha fet una gran plantilla, com també reconeix el propi Rudi Fernández.
Bé, és una plantilla molt bona, no? Ha fitxat a molts jugadors i després ja té grans jugadors de qualitat que tenia ja a la plantilla, no? Així que serà un rival molt difícil i esperem que podem competir al màxim contra ells.
Doncs serà divertit, interessant, o interessants els duels entre Madrid-Barça, Barça-Madrid aquesta temporada 2013-2014, portant disputant uns i altres les dues finals ACB dels darrers dos anys. Tot sembla, els camins ens porten a que aquest any també sembla que serà aquest duel el que s'acabarà decidint qui s'emporta el títol de Lliga, però vaja, encara queda molt de... Sí. Molt per recórrer, fins a arribar a la final.
Queda molt camí, però tot sembla que tenint en compte les grans plantilles que tenen els dos equips, han d'estar...
Home, seria una gran sorpresa, seria un daltabaix que algú dels dos faltés a la cita, pel títol de Lliga a la final.
Demà t'espero aquí al Zona Mixta.
Aquí estaré.
Demà fem tertúlia.
Dani, quan tu vulguis, aquí estic sentat davant dels micròfons.
Demà tertúlia, amb l'Òscar Merino, l'Ivan Corrales i el Fernando Gordo, company del Solo Bàsquet. Demà... Més Supercopa CB. Gràcies, Òscar.
Vagi bé.
Fins ara.
Actualitat esportiva a l'hora de dinar. Barça, Espanyol, Madrid, opinió, seccions especialitzades, molt poliesportiu, sempre venit amb bon humor. Una carta ben extensa i complerta a Zona Mixta. Zona Mixta, a Ràdio Estel. Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas, diversión en juego. Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina a Buenos Aires. Tienes que venir. Zona Mixta amb Dani Balaguer a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Planeta Aigua amb Agustí González.
3:15 de la tarda, jo sento Planeta Aigua i tinc unes ganes d'anar-me'n cap a la Barceloneta i capbussar-me perquè fa una calor, no hi ha manera que se'n vagi l'estiu. Tu també aniries cap a l'aigua, no?
Sembla mentida que estiguem a octubre, la veritat. Manera curta, xafogó, no hi ha manera.
Bé, però no correm tant que el cap de setmana ve canvi de temperatura.
Ja toca, també.
Sí, una miqueta de fresca. Escolta'm una cosa, parlant de fresca, hem tingut una concentració en altura, a Sierra Nevada. Qui ha anat cap allà? Què ha passat aquí?
Doncs mira, Alfred Bernú, que és el tècnic de la Federació Espanyola, que s'encarrega una miqueta de posar en forma tothom, és l'entrenador de la Mireia Belmonte, s'han portat a gent consolidada i a gent també jove. Futures promeses com la Maria Vilas, la Jimena Pérez Blanco, de només 16 anys, Marc Sánchez, Miguel Ángel Rozas, del Sabadell, i també s'han apuntat a la pròpia Mireia Belmonte i a l'Erika Viez, hija del Sant Andreu.
Segurament el millor d'aquest moment és que tots ens ve al cap el nom de la Mireia, de la Duane, de noms que s'han consolidat en aquest Mundial, però per darrere ja un planter molt interessant, no? Que hem de tenir molt en compte que pel que sembla la natació espanyola respecte a fa 5-6 anys pot estar a un nivell molt alt d'aquí a 7-8 anys vista, no?
Puja gent molt interessant, a part del boom també de la Melanie Costa que vam tenir aquest estiu. Puja gent que té la Belmonte com a referent, però que realment, bueno, entrenen amb ella, es motiven i que en un futur donaran que parlar.
El món del waterpolo, aquests dies amb tu hem anat parlant de la Copa Catalana, no?
Copa Catalunya, tenim Final Four.
Tenim Final Four, però abans volem parlar d'unes noies del Santa Eulàlia que van perdre 40...
Les vau entrevistar, no?
Les vau entrevistar, sí. Van perdre 40-0 a la piscina del Sabadell i al cap de setmana tenien el repte d'intentar marcar algun golet a les supercampiones mundial i europees.
Van marcar més d'un perquè van quedar 18-5.
Veus?
Que és un resultat extraordinari,
doncs sí,
per un club com,
sí,
el Santa Eulàlia.
Com el Santa Eulàlia, que ha estat dues categories per sota de la divisió d'honor femenina.
I tant, i que entrenen bé 3-4 cops a la setmana i, evidentment, no es poden comparar els mitjans que tenen unes i altres.
Mm-hmm. Ha passat el Sabadell en categoria femenina a la Final Four.
Jugarà contra el Sant Andreu, una de les semifinals, i l'altra semifinal serà el Mediterrani contra les anfitriones del Mataró, la Sirena.
Final Four m'ha quedat fatal, i més parlant de
final
la Copa
a 4.
Catalunya. Final a 4.
Sí.
Final a 4, i la masculina, alguna sorpresa o no? En principi
no, més o menys. Home, el Poblenou ha tornat a jugar molt bé i realment ha estat un rival molt digne del Barcelona, que l'ha guanyat 11-10 a la tornada, molt, molt ajustat realment, per tot i el canvi de categoria. Això vol dir que el Poblenou va en sèrio i que segurament pujaran.
Sí.
I d'altra banda, doncs, Sabadell també s'ha classificat, i el Terrassa. I jugaran les semifinals a Mataró el cap de setmana, el dia 5 pel matí.
I qui és barceloneta?
Perdó, he dit el Mataró, he dit el Sabadell, és el Mataró que s'ha classificat perquè a l'anada havia guanyat 8-5, doncs seran Barcelona-Mataró i Terrassa Club Natació Atlètic Barceloneta.
Perfecte, i no deixem el fil del waterpolo perquè la setmana passada parlàvem de les noves regles en les màximes competicions nacionals i europees, i avui tenim un àrbitre que ens acompanya per explicar-nos més coses d'aquests canvis en la reglamentació. És JJ Aymerich, que és àrbitre nacional. El saludem a les 2:48. Què tal? Bona tarda. Com estem?
Hola, què tal? Bona tarda.
Què n'hem de dir d'aquests canvis? Com l'heu assimilat primer vosaltres als àrbitres? Us canvia moltes coses o no?
Bé, canvien unes quantes coses. El que passa és que a la pràctica, que siguin visuals i el públic les hagi de veure de nou, són poquetes. Aleshores, el que passa és que també hi ha qüestions que apareixen en el reglament mentre que abans no apareixien, tot i que ja s'anaven aplicant, i això és el que sol passar cada cop que hi ha una gran competició a l'estiu, no? Que el buró de la fina es reuneix i posa ordre, doncs, en el reglament.
Les normes les vam repassar la setmana passada amb l'Agustí. El que busquen bàsicament és donar més espectacle, no? Que en moltes d'aquestes vam veure, per exemple, que es penalitzaven aquelles faltes
en
contraatac. De contraatac. I
la distància també.
La distància a l'hora de treure els cops francs. Tot és buscar més espectacle en el joc, no?
Bé, en línia general el que es pretén és afavorir l'atac.
Ahà. Val.
Que els atacs siguin més ràpids, que siguin més fluïts, que el joc a l'aigua tingui menys interrupcions i que el joc sigui més vistós. Això, bé, en la majoria de normes aquest és l'objectiu. Després veurem a l'hora de portar-lo a la pràctica com va, perquè tot necessita un temps de prova, no, diguéssim.
JJ, creus que aquests canvis poden modificar una miqueta la manera d'enfocar els partits dels entrenadors i la manera de jugar d'alguns equips?
Bé, hi ha un parell o tres de normes que sí que requeriran que hi hagi una adaptació. Per exemple, la normativa dels temps morts canvia d'una forma substancial, no? Vull dir, fins ara cada equip podia triar dos temps morts per partit i ara en pot triar quatre, però repartits un per part. De manera que molts entrenadors el que feien era esperar al final del partit per demanar-los tots dos, quan el partit s'havia de resoldre, i ara només en tindran un en aquest moment. Per bé que abans n'hagin pogut demanar més, quan el partit realment s'hagi de resoldre només en tindran un, i això els obligarà, doncs, segurament a ser més curosos en el moment en què el demanen, no? També hi ha la normativa aquesta que comentàveu vosaltres del tall dels contraatacs, no? Vull dir, això obligarà a anar amb molt de compte, perquè això implica que cada cop que tu estiguis atacant i perdis la pilota, per acció de que un defensor te la roba o de que el porter l'atura o hi ha un llançament a porta que surt fora, automàticament ja hi ha un contraatac. Aleshores, qualsevol acció defensiva que es produeixi en camp contrari, abans es penalitzava amb una falta simple i ara és una expulsió. Aquesta falta simple molts entrenadors la tenien en el seu llibret, no? Com dient, bueno, fem una falta, parem el contraatac, i en canvi ara això no es podrà fer, hauràs de deixar que l'equip contrari surti, la qual cosa obligarà, doncs, a recular abans, segurament, a arriscar molt menys amb l'objectiu de recuperar la pilota i, en definitiva, a nedar més.
Per tant, equips amb velocistes, per exemple, equips que juguin al contraatac, es veuran clarament afavorits, no?, amb tot això.
Sí, sí, clar, el que passa és que sempre hi ha algun jugador en l'equip, per exemple, els que juguen en la posició de Goya, que són jugadors més forts i menys ràpids, que aquests jugadors eren especialistes en això, no? En fer una falteta per parar el joc i així ells mateixos tenir més temps de tornar. Ara això no ho podran fer i els seus companys que siguin més ràpids hauran de tapar el contraatac que ell no pugui tapar. No sé si m'explico. Caldrà, de tota manera, doncs, que els jugadors més ràpids de l'equip nedin els primers per tapar el possible contraatac o, com a mínim, per fer la falta un cop dintre del seu propi camp, que aquí sí que es permet. No?
Molt ràpidament, JJ i Maric, com ha sentat en el món del waterpolo aquesta nova reglamentació? Quina sensació
en tens? D'entrada, els canvis des del món de l'arbitratge sempre es veu una mica amb escepticisme. D'entrada, perquè al final els àrbits el que ens passa és que tot plegat això ens complica una mica la vida, no? Perquè són noves normes que s'han d'aplicar i si el reglament ja té la seva pròpia dificultat, doncs òbviament això encara ho complica més.
Sí,
jo crec que amb el temps es veurà si són encertats o no. Els entrenadors, que l'altre dia vam fer també el reciclatge del Comitè Nacional i els entrenadors ja estaven convidats, també tenien les seves reserves. Bàsicament el que es vol des del món del waterpolo és que totes les normes tinguin criteris clars d'aplicació, perquè al final també el que volem és que el públic entengui el joc, no? I aleshores que quan passi alguna cosa i tu l'arxiulis, el públic sàpiga què estàs xiulant i després que valori si has encertat o no has encertat, però especialment que el públic entengui el que està passant, i això lògicament doncs, necessitarà que hi hagi unes quantes jornades de lliga pel mig perquè es vagi veient.
Doncs de mica en mica. Gràcies, JJ i Maric, per haver-nos acompanyat aquí al Zona Mixta. Que vagi bé. Bona tarda.
Molt bé, una abraçada. Adéu.
Adéu.
Doncs anem entenent una mica més aquesta nova reglamentació en el món del waterpolo. Gràcies a l'Agustí, gràcies també al JJ i Maric, que avui ens han ajudat a entendre una mica més el que ens espera aquesta temporada.
Molt bé, bona setmana.
Igualment, fins ara.
A Ràdio Estel, Zona Mixta. Postsport, amb Benja Villegas.
Dues i 54 minuts. Què passa, Benja?
Què tal, companys?
Com vas?
Com estem? Com m'agrada aquesta cançó, dels Red Hot Chili Peppers, per encara, Tom, m'encanta, tio.
Magic Johnson.
Escolta'm.
No, escolta'm, Tomi.
Ah, vale, digue'm.
Sí, et vull sorprendre.
Ho faràs, però...
Perquè em parles d'esportistes que canten. Mira, a veure si saps qui és aquest.
Per què? Per nada. Per què? Per què? Per nada.
Ella saps qui és, no?
No sé, tio Dani.
Ella és la Rosana, que a tu no t'agrada molt el seu estil.
La Rosana, no.
Ja ho sé, ja ho sé. Però ell és el Pau Gasol.
Què dius?
Que sí, que
canta.
Sí, això ho va fer la setmana passada, és igual que els hi donem publicitat, perquè ja la tenen al Larguero, a la cadena SER.
Olé, molt bé, en Pau. Sí. Jo l'havia vist cantant Estopa en un concert amb ells, en una història.
Rosana, el tio.
Molt bé, tio.
El va sobrat, va.
Amb els hits. Anem ràpid, no?
Tira-t'ho.
Escolta'm, la setmana passada vam intentar proposar cançons que parlessin d'esportistes o d'esport. Aquesta setmana fem una mica de giro i us proposo un top 3 que és d'esportistes que fan música i que jo crec que és destacable. Posem la primera al top 3 i després anuncio qui és.
Endavant.
Vamos. Rock and roll.
Aquest guitarreu t'agrada més, ja.
Rock and roll, què et sembla? Aquest rotllo, molt Rolling Stones, la gent suposo que se'n recordarà de la...
Espera. Qui és aquí?
Germán Burgos, Germán Mono Burgos.
No em diguis.
Sí, Jaque al Rei, del disc homònim Jaque al Rei del 1999, que tothom, no, d'alguna manera o una altra, ens vam, a finals del segle passat, vam estar escoltant la música del que era porter de l'Atlètic de Madrid, en aquell moment. No?
Ara treballa l'Atlètic, és el
segon entrenador de Simeone.
Sí.
I volia fer un petit repàs i parlar en aquest cas d'esportistes que no només han fet una carrera discogràfica destacable, com és el cas de Germán Burgos, sinó que a més han sigut destacables a nivell esportiu. En aquest cas, Germán Burgos té ni més ni menys que 5 apertures amb River Plate, una Libertadores, una Supercopa de Sud-amèrica, una Lliga de Segona Divisió amb l'Atlètic, i amb Simpatia i aquest grup que es va convertir després en The Garb, va treure ni més ni menys que 4 discos. Jaque al Rei, que és en el que perteneix la cançó Jaque al Rei homònima que escoltàvem abans, Farolera de Tribunes el 2000, Línies Calientes el 2002 i Abismos el 2005. O sigui, primer músic esportista destacable a les dues vessants, no? Anem pel segon.
Anem a la segona. Què portes? Raperos del rock a rap?
Hip-hop, tio.
Hip-hop.
Ja, o sigui,
ja te'm el rap, jo, tio.
El hip-hop, el que està clar és que el podem relacionar amb un esport molt ràpidament, no? Jo crec.
Sí, bàsquet,
tot,
no?
Tot i que, exacte, jo crec que és bàsquet. I en aquest cas no és ni més ni menys que el gran, en totes les seves facetes de tamany, Shaquille O'Neal.
Uau.
Shaq Attack, que no només ha sigut un actor en moltes pel·lícules, té la seva pròpia línia de bambes. A part d'això i de guanyar, pues, jo què sé, tinc aquí apuntats 4 anells, 3 amb els Lakers i uns amb Miami, 3 MVP a les finals, un MVP a la temporada 2000, 3 MVP a l'All-Star Game, rookie de l'any, oro a les Olimpiades del 96 i MVP i Mundial el 94. Sí, ningú pot discutir esportivament el Shaq.
Musicalment, però, sí, musicalment.
Però musicalment se l'ha discutit bastant, però encara així, el 1993 s'estrena amb el món del rap amb Shaq Diesel, que és el seu primer disc, i el single I Know I Got Skills, que és el que estem sentint. Tot això va arribar a ser disc de platí. Cuidado.
Déu-n'hi-do, encara...
Sí, i això li va donar peu encara a fer 4 discos més, que és el Shaq Fu de Return al 94, You Can't Stop the Rain al 96, Respect al 98 i el 2001 va fer com un grandes èxitos.
Vale, anem a l'1.
Ha tingut temps de fer un gran èxit de Shaq. Va, punxa'm.
Manu Chao? Ara em poses Manu Chao?
No.
Que no?
He triat poder a l'esportista que més gran s'ha fet com a músic després. Yannick Noah.
Home, aquest jugava al tennis.
Exacte, és poder, juntament amb alguns altres tennistes francesos, un dels més destacats, no? De fet, és l'últim tennista francès en guanyar Roland Garros. Va guanyar-ho al 1983 i junta fins a 23 títols individuals més. Un esportista curiós, destacable, pare d'un jugador important de l'NBA, com és el Noah del Chicago Bulls.
Yannick.
I en aquest cas, un tio que a partir dels anys 90 es va dedicar a la música i que ha publicat
Gràcies.
7 àlbums.
7 àlbums va publicar, Déu-n'hi-do. Adéu, bona nit, fins demà.